Vera, fibra, mòbil i energia us ofereix Que no surti.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Tu estàs molt esverada, perquè, déu-n'hi-do, el matí que portem a la redacció, que de tant en tant et fots a cantar Pulmó, una cançó que jo tenia completament oblidada, que és una cançó de l'Axel Busto.
Sí.
Quina era?
A contracorrent, de cara al vent.
Quina és? Per favor, ara no em ve al cap.
La de... Corrent, no? Es diu a contracorrent.
A contracorrent?
No? Ai, ara estem desinformant.
Laura Grau, bon dia. A veure si podem buscar això d'aquesta cançó, perquè realment feia temps que no la sentia.
Hauríem de parlar molt més de l'Axel Busto. Aquesta és la meva opinió.
Sí, està molt d'actualitat, totalment.
Bueno, l'Axel Busto ja sabeu que tenen el problema de que tots els cantants han marxat i ara mateix no hi ha cantant. Que boig el món, és veritat, aquesta cançó de l'Axel Busto.
Saps que hi ha rumors que la Maria Pombo i el seu nòvio estan fatal? Ja fa molt de temps que duren, ara s'havien esvaït un punt. Jo crec que en podem parlar més endavant.
Més endavant, que vol dir, en els propers dies, properes hores...
Sí, que haurem de fer una mica d'investigació, perquè de moment no acaba d'haver-hi datos reals, però potser haurem d'investigar això.
Molt bé, doncs tirarem per aquesta línia d'investigació i us anirem explicant. Abans hem de parlar d'un jugador molt jove del Barça. És en Fermín López, no sé si el teniu controlat, que ha pujat aquest any al primer equip del Barça, i que explicava ahir a TV3 que està estudiant a Blanquerna.
Jo estudio en Blanquerna, CAFE. Des de casa me foten canya amb això. Intento estudiar, que sempre és important. Al principi, pues, sí, és veritat que et sents observant, no? Perquè al final no és normal, no? Que un jugador que està al primer equip del Barça ara estigui estudiant, no? Però tinc una bona relació amb tots i m'ajuden un poc, no, a sortir una mica d'aquesta bombolla.
El jugador, que és d'El Campillo, que és un poble d'Andalusia, és de l'any 2003, per tant té 20 anys. També publicava El Mundo Deportivo, que viu a Sant Joan d'Espí, molt a prop de la ciutat esportiva del Barça. Suposo que és allò de treballar a prop de la feina, va bé pel tema desplaçaments. I que algunes tardes, no totes, va presencialment fins a la facultat de Blanquerna, on està fent el grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
Que s'escriu cafè, tal qual.
Cafè, que la gent diu que és allò que fan cafè. La temporada passada és veritat que ho va haver de deixar, perquè el van cedir al Linares, i llavors, clar, era complicat, però que s'ha tornat a reenganxar i que està estudiant amb un pla d'estudis adaptat, perquè, clar, com a jugador té uns compromisos que no li permeten, suposo, anar a totes les classes que hauria d'anar.
La sensació és que no el coneixen ni a casa seva, ho sento molt, perquè ell diu que el miren pel campus de Blanquerna i tal, però a mi em dius, Fermín López, un actor de Cuéntame, dels anys 90.
Clar, tu no mires el futbol, no mires el Barça.
Pensa que és perquè nosaltres realment som analfabetes futbolísticament, però a la gent li impacten molt aquestes coses. Vull dir que la gent que està al primer equip del Barça, fins al més tonto que està sempre a la banqueta, gent molt coneguda.
No, per estar a la banqueta ets tonto.
Perdona. I especialment si fas cafè. Vull dir-te, perquè sobre la gent que fa cafè entenc que ja és un tipus d'alumne que està aficionat al futbol, perquè és tot el món de l'esport. Jo t'he de dir que avui he intentat buscar gent que estudiés cafè de Blanquerna, que ens pogués dir una mica de feedback sobre el tema del Fermín.
Com és ell a classe, si és participatiu, si arriba tard, quins dies hi va...
Ningú m'ha volgut explicar res.
Perquè no saben qui és.
No, però què t'han dit?
Molta gent em deia, sí, vaig a classe amb el Fermín López, però no vull explicar-te res d'això, perquè és la seva privacitat i no vull posar-me en cap embolí.
Bueno, molt bé, també.
Jo crec que és també un tema de companyerisme. Si després t'has de trobar el pobre Fermín López al bar, jo entenc que ara no vulguis explicar, depèn de què. Tampoc és que preguntéssim per cap secret boig.
Creieu que la universitat, sabent que ell està matriculat en aquest curs, en aquest grau, fan una xerrada o avisen en els alumnes de que hi haurà un jugador i que, sisplau, fotos, mòbils, vídeos... millor que no ho facin.
Com feien amb l'Ompussegau a la màgica d'Orremí.
Era
una nena famosa que anava al col·le amb la d'Orremí i també els avisaven que no la tractessin com si fos famosa.
Bé, en tot cas, sí que és curiós que hem contactat amb uns quants alumnes i tots ens han dit que preferien no parlar per respectar la intimitat.
Doncs, en qualsevol cas, et diré que m'agrada molt l'exemple de Fermín López, perquè és cert que la majoria de jugadors que comencen al Barça, al començar tan joves, deixen els estudis. I és molt guai que ell expliqui que estudia, perquè pot ser un referent per altres nens que juguen a futbol, que entenguin que no és incompatible.
Més Barça. ja sabem quines són les cançons que alimenten el tauró del Barça, en Ferran Torres.
Ferran!
El jugador ha respost al test personal també del Mundo Deportivo, on ha parlat de ciutats que li agraden, de llibre preferit i també de la música que el motiva.
Barcelona o València?
Ahora mismo Barcelona, porque quiero conseguir grandes cosas con ellos.
Un libro preferido.
El secreto.
¿Qué canción te pones para animarte?
Bueno, tengo una que me pongo con uno de mis mejores amigos, que es la de Sola de Anuel. También me pongo Blank Space de los otros.
Jo ja me l'imagino en un desplaçament, en el bus anant cap a l'estadi, un toqui jugar, amb els AirPods i escoltant Blank Space de Taylor Swift amb la mirada perduda.
Mira, o és un noi que genuïnament li encanta aquesta cançó, o efectivament és un puto tauró, un puto shark, i ha anat a lo que sap que a la gent li agrada. I, o sigui, els nois avui en dia han de saber-ho, que dius, m'agrada Taylor Swift i ja ens tens a la butxaca. Ens ha guanyat amb aquest comentari el Ferran Torres.
I lo fort és que a mi m'és absolutament igual que sigui mentida. Penso, molt bé, doncs ja està, jo m'ho crec 100% i m'encanta la idea de Taylor Swift.
L'altra cançó és una cançó d'Anuel que es diu Sola. Crec que balla molt bé Ferran Torres. No l'he vist ballar mai, però saps que algunes persones només per la cara i per la música que escolten dius té bon moviment de maluc? No
jo sé, crec que balla fatal. Jo crec
sensació.
Que tots els futbolistes en general ballen malament, no?
Jo l'estic buscant entre la meva llista de bloquejats, que sincerament veig que
però què
que
vols dir bloquejat?
Jo tinc molta gent, tot això és gent bloquejada, vale?
Estàs mirant l'Instagram.
Clar, o sigui, jo
per
tinc...
Per què el tens bloquejat, en Ferran?
Jo el Ferran el tinc bloquejat, i aquesta història l'he explicat moltes vegades, perquè jo no tinc control, vale? Llavors, constantment he de fer-me trampes a la meva jo del futur, perquè sé que si no cometré errors. Quin error podria passar, per exemple, és una possibilitat entre un milió, que el Ferran Torres m'enviés un missatge. Què faria jo? Tot i que sàpiga que mai t'has d'embolicar amb un futbolista.
Ho deixaries tot.
Ho deixaria tot i cauria. Llavors, ja, què he de fer? Ja. Tenir-lo bloquejat. I així, aquesta possibilitat d'entrar un milió no passarà mai. Saps? Són prevencions que jo faig. Tot i que, és que crec que ens entendríem molt. És que jo noto que estem connectats. El sento com si...
Ja, t'estàs perdent l'home de la teva vida.
Podem fer una
prova?
Guillem. Mira, ara ens consta que en Ferran està en una època que està solter. No té parella. Pots desbloquejar 24 hores?
Tu te'n recordes
si
que jo sí que
cosa?
Tinc parella?
Sí, i m'agrada molt la teva parella i som molt amics. La veritat és que no desbloquegis
no,
per si de cas.
És veritat que m'encanta el Ferran Torres. O sigui, noto una connexió... És la sensació d'exnòvio.
Algú ja. Que ja coneixes, no?
Com si hagués estat el meu nòvio en una altra vida. És que aquesta és una sensació tan concreta...
Mm-hmm. Molt bé.
Ens passa força, tu i a mi, això,
sí,
eh?
Sí, a mi en excés.
Va.
El Best Constituente 2023 es para una mujer poderosa, natural y la reina de las nuevas generaciones.
Ahir es va celebrar la gala Forbes España a Madrid. No hi va faltar ningú i va ser una gala de premis on, entre d'altres, la Dulceida va entregar el premi a millor creadora de contingut a Lola Lolita, com ara sentíem. Qui més hi havia?
Doncs mira, hi era tothom, la Goico amb el Marc Bartra, que per cert duia un modelet horrible.
Qui dels dos?
Tio, és que per mi la Goicoetxea té molt mal gust amb els nois. No sé per què, o sigui, no m'agraden mai els seus nòvios. El Marc, i mira que el Marc a mi, aquest sí que jo tenia la sensació de que era un exnòvio, vamos, aquest m'encantava. Però ara el veig i penso, ai, per què, Goico, pots estar amb algú molt millor.
Et passa allò que vas explicar en un vídeo teu, si no m'equivoco, que creus que la Goico fa pitjor al Marc Bartra del que era quan estava solter?
No, crec que el Marc Bartra, si de cas, farà pitjor la Goico. La Goico és icònica sempre. No sé, segurament són fantàstics i estan molt enamorats. Els dos es van presentar allà. També hi havia l'Alba Paul, l'Inés Hernán, la Maria Pombo i altres Pombo, la Lolita, la Rivers, bé, tot el món de TikTok. I eren totes. És que quan dic totes és totes.
Sí,
menys
ja ho he
nosaltres,
que hi havia
tothom. També hi havia la Laura Escanes, que va parlar amb Place sobre els seus nous hobbies. Atenció. Aviam.
Estamos viendo que estás a tope con el surf, con el rocódromo. Yo no sé si son tus nuevas pasiones o te ayudan a despejarte, entiendo.
Me va súper bien porque son deportes que tienes que tener la cabeza centradísima en lo que estás haciendo, sobre todo la escalada. Para mí es como, tienes que poner el pie aquí, la mano aquí, no puedes pensar en otra cosa. Entonces eso, para mantener la mente un poco fuera de todo el show y todo el sarao, y poner un poco de realidad y tierra, me gusta mucho.
Molt hobby físic, eh? Últimament, la Laura Escanes.
A veure, és que jo, de veritat, la febre de l'escalada...
I va 5 anys tard, no?
Escolta'm, que tothom vagi quan vulgui, si li agrada fer escalada...
A mi, és a dir, sí, però jo connecto zero. Ja estic acostumada a connectar molt amb la Laura, crec que ella també amb mi, perquè l'altre dia em va contestar ens estem perdent una amistat molt grossa, no sé què, en un vídeo meu. Vull dir que sempre connectem, però amb això de l'escalada, de veritat, no hi ha manera, no ho puc entendre. És que no puc entendre
perquè
la gent
que fa escalada. Perquè no ho has provat, això és una mica com la gent que fa bici de carretera.
Jo crec que tu en una altra vida, que potser no haguessis sigut una tia de ràdio tan mediàtica i tal, haguessis acabat fent escalada perquè tu ets d'esplai i tu saps que un 90% de la gent d'esplai i de cau acaba en un rocòdrom com un boig.
Jo només hagués fet escalada, i aquesta és la puta veritat, si tingués un nòvio que li agrada l'escalada, que és l'única manera on faig coses que mai faria. Que el meu nòvio les vulgui fer.
Si sé que estoy cargando con lo máximo que puedo, ya está. No tengo que exigirme más, a ver si aprendo que soy una persona, que no soy un sueldo, que no es sensato...
És la veu del raper El Chollín, amb la cantant Rosalén. La cançó es diu No es egoísmo, i la reina Letizia va decidir rapejar-la ahir a l'acte institucional del Dia Mundial de la Salut Mental. S'ha de dir que no va ser un rapeig del tot, i la mateixa reina va avisar que ella rapejar no ho faria.
No se me ocurriría intentar rapear, por respeto claro, a los artistas de este género musical, pero sí se me ocurre que quizá si algún medio de comunicación esta tarde o mañana titula La reina rapea por la salud mental, rapear entre comillas, creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante y tan serio como este.
Doncs bé, va rapejar, això sí, sense base musical, el que se'n diu a capella, i va sonar així.
Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato.
El rima jo penso que està bé, la intencionalitat està bé, però hauria estat bona idea tirar una base per sota, perquè la Letizia, diguéssim, jo crec que ja té un talent per vocalitzar, bona dicció, el ritme, i llavors, a Mansuri, aquest matí a la redacció, hem dedicat molta estona, jo crec que massa, a provar com quedaria realment amb una base per sota la Letizia rapejant.
Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato.
Supongo que es mi culpa, ¿no? No sé.
No es egoísmo.
Bé, ho sàpiga, un document que és públic i que el podeu recuperar quan vulgueu.
Que tens ganes de fer un matinal? O què passa? Això és tant per mi de Ràdio Fórmula, fer aquest muntatge de ràdio de...
Sí,
no?
No, jo he pensat, ai, torno a treballar a la ràdio musical.
Com sonaria amb una base? Més música. Divendres tindrem nova cançó d'Alfred García, el cantant català que es va fer conegut arran de l'edició d'Operación Triunfo del 2017, ho ha avançat a TikTok.
Vull veure riure somriure amb cor i les ferides, sentir-te a prop quan estic lluny. Jo vull veure la vida en els teus ulls.
Boníssima la nova cançó de Charango.
Que jo no vull més nits si no són amb tu.
Atenció amb aquest. Crec que és una cosa nova de la música, això, aquest. Aquest fa una pujada molt bèstia que jo crec que és... Bueno, jo no ho havia sentit mai en el món de la música. És que no sé què rieu, nois. No sé què es fot tanta gràcia. Alfred García, que presentarà nova cançó aquest divendres i que vull sentir aquest com sona a la versió d'estudi. Realment estic intrigat.
Segur que molt millor que en aquesta versió que ve de TikTok. D'això reiem, no, de la cançó. A mi l'Alfred em sembla un gran músic i un gran compositor. Però clar, jo crec que així a capella potser és una cançó que està molt més ben feta, produïda, no?
Mira, nois, en fi. Passen 5 minuts d'un quart de dues. Marc Andreu, bon dia.
Bueno, bon dia. Després de tot aquest sumari, vull dir, he quedat impactat. Podies fer la versió aquest com a base de fons de la Letizia, ara, si voleu seguir treballant.
Va, però boníssim, Marc Andreu, molt bona idea.
Molt bona idea,
ja ho hem fet, això. Vaja. Escolta'm, de què hem de parlar? De TV3, que ahir, bueno, vam posar la tele i sortia la Laura Grau.
Sí. Estic a tot arreu, noi, doncs em greu.
Si la poses tard, sortia la Laura Grau, perquè realment ahir es va fer l'últim episodi dels tres documentals de Generació Porno, que sense ficció feia, i després van fer com aquest debat de, que entre altres, entre la Laura Rossell, hi havia també la Laura Grau.
Era un especial, això, sobre el documental, i jo vaig flipar la macro... producció que pot arribar a ser un programa que dura 50 minuts, vull dir, que clar, jo era el primer cop que ho feia, em van convocar la setmana anterior, vaig dir, ah sí, d'acord, bona idea tal, i vaig haver d'anar 3 dies seguits a TV3 a provar-me roba diferent, a que em fessin pentinats diferents, a repassar el guió, a veure el plató, que era una bogeria de plató.
Realment,
vull dir,
una hora de tele i una hora de ràdio es preparen de manera molt diferent.
Jo també, Laura, diré que crec que vas perdre la noció del temps perquè el programa va durar una hora i mitja, vull dir, no eren 50 minuts.
Ah, doncs no sé, a mi se'm va dir la dada de 50 minuts i potser al final es va estirar
perquè... Ho van allargant.
Donava per molt el tema, la veritat.
Com va anar d'audiència?
Va anar molt bé, realment va fer un 9,8%, uns 100.000 espectadors, i abans el documental en si va fer 12% de share. Va pujar una mica al principi i després va baixar, i així començava l'especial.
Menors, sexe i pornografia és la gran assignatura pendent. Aquesta nit volem donar resposta a una realitat que és incòmoda, fins i tot dolorosa, que els hem mostrat en les últimes setmanes, i volem fer amb una mirada positiva.
Jo aquí vaig desconnectar, ja.
Què dius?
Sí,
home,
em sap greu, però
el
to... Sí, però aquest to, així com tant de documental, tant de la marató, diguéssim, jo necessitava una mica un altre estil. Potser no era per mi aquest programa.
No t'ha fet res de TV3 últimament.
No, i perdona, però jo estic molt en contra d'això, perquè penso que ja ha d'haver-hi coses que siguin serioses. I hi ha temes que s'han de tractar des d'aquesta veu així més serena, diguéssim, i sense bromes i sense acudits. Ja hi ha moltes altres coses que són d'entreteniment a TV3.
Em sembla bé, però jo vaig generar el públic, però sí que a vegades em passava que pensava que anava com un públic més jove, però no encaixava per un públic jove, perquè hi havien, de fet, adolescents entre el públic, i tota l'estona que punxava la càmera, és a dir, que sortien en pantalla, estan com si fos una classe d'història, així amb la mà recolzada. És, ostres, no pot ser això.
S'ha de dir que a mi això em va saber també una mica de greu des de dins, perquè vaig veure que ells venien amb moltes ganes de cachondeo. De fet, eren uns adolescents que semblaven del 2150, perquè jo no he vist mai a la vida una persona de 15 anys parlant com aquells adolescents, tenien moltes idees, i jo crec que els hagués agradat també un to una mica més divertit o més festiu, que no cal entrar en la part d'entreteniment, sí, com diu la Juliana, són temes seriosos, però vaja, crec que es podria haver combinat. Clar, nois, és això, no estem sent duríssims amb un programa especial d'una hora 30 d'un dia puntual.
Que també et dic que el perfil teu, diguéssim, estàs allà també per parlar una mica com ells, sentim-ho.
I és una cosa que normalment no està representada.
Correcte.
En el que comentàvem abans també amb l'Erika i la Sílvia, el porno mainstream gratis, però després afortunadament també hi ha gent que es dedica a fer un porno que sí que representi aquesta diversitat.
Sí.
Tu, Max, per exemple, a casa n'has parlat de tot això, del porno. Quin tipus d'educació sexual has rebut?
Bueno, jo a casa sempre s'ha parlat molt del sexe, vull dir, o sigui, som una família que es diu avui moderna, llavors a casa es parla molt.
Molt bé, es pot recuperar el 3 a la carta, això?
Es pot recuperar el 3 a la carta, i sobretot jo el que recomano més, em sap greu, és el documental, però al final són 3 documentals que es diu Generació Porno i estan molt ben fets i realment hi ha testimonis impactants.
Jo no ho he vist, però he vist uns Instastories de la Laura Rossell, on se la veu, feia molt que no la veia, i li queda tan increïble aquest cabell curt, li brilla la cara. Mira, a ningú li ha sentat tan bé deixar de matinar com estava matinant. Aquesta noia necessitava això. Està, és a dir, té el brillo als ulls de la il·lusió.
El millor de l'especial, sens dubte, ella, i l'altra Laura
no,
també,
no,
eh?
Tranquils,
però vull dir, les
no
Laures,
gent.
Molt bé.
Més tele, què va passar ahir a Antena 3?
Sí, una altra parella de noms, les Laures, i per l'altre costat, los Javis, hi havia en Antena 3, de veritat. Amb l'Hormiguero van visitar-lo per promocionar la seva nova sèrie que s'estrenava avui a Movistar, que es diu Les Messies. Realment va guanyar Generació Porno, aquí a Catalunya. L'Hormiguero va quedar per segona, per sota, amb un 9,5%.
Home, molt bé, guanyar l'Hormiguero, no?
Va guanyar. ¿De qué va la serie de las Mesías? Ellos mateixos lo explican.
Gente se va a encontrar a partir de mañana en Las Mesías un acercamiento a lo que sería un thriller...
A nuestra manera.
A nuestra manera. Entonces es un drama familiar que empezó queriendo ser una especie de Mujercitas dark y que luego al final se ha convertido en la historia de los traumas que unen y separan a una familia, ¿no?
Sí, claro, no podemos desvelar mucho, tú ya sabes, pero habla... Bueno. D'una madre que...
Doncs ja veieu, s'haurà de veure, perquè realment no podien... Saps això, que fas promo i no pots explicar de què va la sèrie? És com, home, una mica contraproduent. Però després també millor, perquè quan un tràiler t'explica en tota la pel·lícula, després també em fa molta ràbia, saps? Aquestes coses que fa molt Marvel. Potser no esteu en el meu món, no passa res.
No, clarament en el món de Marvel no.
Bueno, i després també, com que és l'Hormiguero, també els interessa parlar una mica de com són ells, i la típica pregunta de, com que són parella dels Javis, doncs també com ho fan això per treballar i digues, Juliana.
No, que fa gràcia que sempre que parles de Los Javis, tu i tothom, encara que estiguis parlant en català, l'article és gairebé com si fos el primer nom. Los Javis, en castellà, no mai dius els Javis.
No.
És que jo si dic els Javis hauria de dir els Javiers.
Ai, sí. També, no toca.
Vull dir, no.
Doncs això, que com fan per conviure com a parella i a la vegada treballar junts, tot això sempre amb les bromes enginyoses i de cunyat que fa el nostre estimat Pablo Motos.
La gente va a comprar un sofà a IKEA y discute. Vosotros dos, cuando estáis en plan creativo, siendo pareja, empieza los trenes a chocar.
La verdad es que hace tiempo que no discutimos. Es cierto que, por ejemplo, la última, la temporada 3 de Paquita, discutíamos bastante.
Yo creo que al principio, cuando empezamos a trabajar juntos, cuando él brillaba en algo, yo quería hacerlo más, ¿no? Me salía eso. Al final no le daba espacio ni a él ni a mí.
I al final s'entenen.
És a dir, tenien una mica aquest pique de parella normalment hetero en què si un brilla més que l'altre, llavors l'altre té gelos i ha de tota l'estona competir amb la parella?
És que és molt universal i se'n parla molt poc, de la competició que hi ha a vegades dins de la parella i de com portes malament que l'altre tingui èxit o que l'altre li vagi millor a no sé on.
És un tema.
Aquí en traureu una secció per un dia d'aquests que us vagi bé. Bé, bueno, aneu apuntant.
Ai, nois, poseu-nos les 5 estrelles a Spotify.
Va. Jo feia temps que no veia l'Hormiguero, no sé si vosaltres també...
Jo no he vist
que no
miro. Mai... I mai és, M-A-I, mai, un episodi sencer. Ja no tinc un episodi, una entrevista sencera de l'Hormiguero.
Doncs mira,
he vist clips, però mai res sencer.
Part de l'entrevista és fer un joc, perquè això funciona així i que sigui més dinàmic tot. Doncs ahir van jugar, a veure si et sona, a Els Detectius del Cor. Van jugar a Los Javis fent de Detectius del Cor.
És broma.
No, entraven dues persones anònimes i havien d'endevinar si són o no parella.
Marina, ¿en qué lado de la cama duermes?
Va directo, ¿eh?
Pues depende lo cansada que esté. que esté más cerca.
Así, ¿eh?
Sí, son pareja.
Ya.
¿Ah, sí? ¿Ya? Sí, ya te lo he dicho cuando venían andando. Son pareja.
Un momento, porque... ¿Cómo la conociste?
Por una aplicación que se llama Badu.
Que sí, son Pablo.
Badu es el amigo de Mowgli, ¿no?
Bé, doncs, a part dels acudits aquests de Badu, és l'amigo de Mowgli.
Eren parella o no?
Eren parella. Tu t'has enganxat molt en el concurs, de sobte.
M'ha interessat molt. M'ha semblat molt fort que digués que no tenia un cantó del llit on
com
dormia.
Com establert, no?
Que depèn de si estava molt cansada o no.
No,
jo crec que la gent s'agafa un cantó del llit, estigui cansat o no estigui cansat.
Com el sofà, també, o la taula de menjar.
Que tothom té el seu lloc, també, no?
I, bé... A mi el que em sembla molt fort és que encara hi hagi gent que vagi a l'Hormiguero deixar-se entrevistar, i més quan ets algú com Los Javis, que ja saps que la gent mirarà la teva sèrie igualment, que tens moltíssima repercussió, amb totes les polèmiques que hi ha hagut, sent ells persones que es posicionen com d'esquerres tota l'estona. Per què vas a fer-li cas al puto Pablo Motos?
Perquè són uns hipòcrites. Tota aquesta espanyolada normalment ho és.
No va dir el nom, però quan vam entrevistar en Carlos Cuevas, ens va dir que per contracte amb les promotores i les productores de pel·lícules, moltes vegades han d'anar a llocs i entrevistes que ells no hi anirien, però que ho tenen firmat i han d'anar. No sé si és el cas de Los Javis.
I el Carlos Cuevas, de fet, hi va anar també fa poc per fer la promoció, no? Vull dir que al final està ben lligat. I Los Javis potser sí que els agrada, perquè estan molt amb Antena 3. Realment fan moltes coses amb aquest canal. Bé, també, no us ho espereu, però de sobte, El Hormiguero surt Carlos Latre imitant Puigdemont.
Com?
En la primera caja, Puigdemont va mirar el contenido de la caja. Puedes, de qué caja te quedas y abres la caja que tú quieras.
Ah, o sea, ella sí que puede decir... decidir, no?
Sí.
En canvi, els catalans no podem decidir.
Ai, por favor, va.
Bé, realment, l'Hormiguero és un món que no sé on s'ha quedat estancat a vegades, perquè hi ha cada cosa, i també molta copiada, sincerament, perquè hi van fer un concurs que era del Jimmy Fallon, d'aquest humorista d'Estats Units, que van fer el mateix format. Va ser com una manera molt rara d'introduir un joc. Sincerament, no m'esperava trobar això a l'Hormiguero, però t'haig de dir que també m'hi vaig enganxar, fins tard. Perquè tenen la llum, tenen tanta llum al plató, que saps com les mosques, que van sempre en aquests llocs que com de la llum i que es cremen.
Molt bé, bona matada.
Doncs espero que la Jenny sigui dura amb tu avui, la teva mare, perquè aquesta secció no té cap sentit.
Però escolta'm, sí que té sentit, Los Javis estrenaven i a mi m'ha agradat mirar-ho i criticar-ho una miqueta.
Per cert, que Los Javis han explicat que estan preparant una pel·lícula per Hollywood, que no hi ha prous detalls, però no sé si...
Fa dos anys que estan involucrats en això. S'ha explicat en una entrevista en paper, diguéssim, per tant no tenim el tall, però sí, ho han dit. A veure si algú, ja que estan de promoció, li, saps, rascar una mica més i podem saber alguna coseta més. Per qui no passaran?
No sé, home, jo crec que convidar. Ho estem intentant i crec que és probable que passin pel programa Los Javis més aviat que tard.
Els Javis, no?
Sí.
Doncs no sé si voleu, us segueixo explicant alguna cosa més, perquè...
Però, per favor, però en l'ús de l'OTT, que t'he demanat abans,
Us explico l'OTT.
Està aquí comptat, doncs va.
Res, que el 30 d'octubre per fi es presenta l'OTT. Que què és l'OTT, Juliana?
L'OTT de TV3.
Això és el que a mi m'agradaria saber. De 3CAT. Perquè anem dient OTT, 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 i la gent no sap de què merdes
el Netflix de TV3, no? Hem de dir, perquè la gent...
S'ha de començar a explicar així, no?
La plataforma.
La plataforma on hi haurà tots els continguts i continguts nous, com per exemple La Travessa, de la Laura Escanes, o el Vosaltres mateixos, del Buenafuente, que s'estén en aquesta plataforma digital, que és on fins ara anàvem el 3 a la carta, doncs ara ho tindrem amb una altra plataforma que és molt millor i us centralitzarà tot en allà, que es diu 3CAT, aquesta plataforma.
Hi haurà sèries, pel·lícules, programes, fins i tot aquest programa també es podrà veure per l'OTT. Quin dia es fa la presentació?
El 30, dilluns 30.
I això vol dir que en aquell mateix moment s'obrirà ja i podrem accedir tots?
Esperem que sí. Esperem
home,
que
tu
no
saps, tu tens
sí,
informació però privilegiada,
però
no?
Però espero que això que quan s'obre i tothom hi entra de cop, espero que no peti i es bloqueixi. A vegades peta
ai,
el servidor.
Favor.
Suposo que ho tindran tot
que
planejat i que no passi.
No.
Ah, val. Ho tenen ben
per tant, 30
muntat.
D'octubre, des de casa, ja s'hi podrà entrar.
En tens moltes ganes, eh?
No, home, vull que se sàpiga el dia.
Sobre 30 d'octubre, i sobretot per veure La Travessa, que en tenim moltes ganes de comentar-ho aquí, amb la Laura Escanes.
Molt bé.
Esperem.
Doncs, a partir del 30 d'octubre. Marc Andreu, gràcies.
Ahí està.
Sí, vés a descansar i bon pont, que sé que fas pont i que tal. Te mereixes també.
Moltes gràcies.
I et convé. Fas pont? On vas?
Vosaltres no feu pont?
No, és que anem molt malament de temps. Pau Espar, bon dia. Aquí.
Bon dia.
Escolta'm, de què hem de parlar?
Doncs de si necessiteu estar molts anys amb una persona per tenir-hi fills i quan considereu que una relació comença a trontollar.
Que hem canviat de programa. Això no,
no ho sé. Anem a publi. Anem a publi ara a veure què.
Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa. Que no surti d'aquí. Safareig públic i de qualitat.
Dos quarts i mig de dues. Ahir explicàvem que s'està començant a relacionar Rosalía amb un actor que es diu Àlex González i que sabem que li agrada molt meditar.
Yo estuve muchos años tratando de meditar y me frustraba mucho porque no podía meditar y es porque no sabía que existían varios tipos de meditación.
Això és el que explicava sobre la meditació fa un any i mig en una entrevista a El Hormiguero. I hem volgut saber més sobre ell perquè és algú que últimament no parla gaire als mitjans i vaja, clar, com que se'l relaciona amb Rosalía, hi ha mitja Catalunya desesperada intentant saber si hi ha una amistat aquí al darrere, si s'estan tirant fitxes o què. Llavors, tu, Pau, has investigat una mica sobre les últimes informacions que coneixem d'aquest noi.
Bé, sobretot les últimes declaracions davant d'una càmera, que són de fa molts mesos, al febrer, a la gala dels Premis Goya. També és el que passa amb els actors, no? Que depèn molt de si han de promocionar alguna cosa, clar, que es deixen veure més o menys. També vull deixar clar que el seu nom ha corregut per aquesta possible relació amb Rosalía, que se n'estan fent titulars, però que es basa només en un comentari públic que va fer ell a les últimes fotos que la cantant va penjar a Instagram.
És que realment ens agafem a tot, és una cosa salvatge. És que
bueno,
és
il·lusió, és il·lusió. La gent està il·lusionada.
Tu deies, no se sap si són amics, no se sap si... Perdona, no se sap ni si es coneixen, ni si la Rosalía sap que aquest noi existeix. Tal qual.
La Rosalía ho sap tot. Jo crec que sap perfectament qui és l'Àlex González.
Però ja m'entens el que et vull dir. Que a partir d'un comentari és que, clar, la Rosalía té 2 milions de comentaris
a
cada cos.
Té el compte verificat, ell, segurament, no? Sent un personatge públic, deu tenir el tic aquest blau.
Ara ho buscarem.
Perquè això ressalta.
Sí,
i a la Rosalía li deuen sortir a l'alt de tot les notificacions.
Jo també estic verificada i tampoc sóc la seva nòvia i no em segueix a Instagram. No sé com dir-t'ho.
Bueno, escolta'm, ahir estaves il·lusionada i avui...
Ahir no estava il·lusionada.
No, jo estava il·lusionada.
Ara
i segueixo
tu, Laura,
il·lusionada.
No, si a mi m'encantaria que fos veritat. Si jo il·lusió també en sento. El que passa és que també és molt important posar en context de dir, a veure, que estem molt il·lusionats, però tot neix del no res. És com quan una amiga teva li posa like un noi en una foto i ja diu que són nòvios.
Soc jo.
Vale.
Res, que a partir d'aquí que ens vam il·lusionar, avui volem saber... Qui és l'Àlex?
Correcte, i sí que té el tic blau a Instagram, per tant, potser li va sobresortir el comentari a la Rosalía, però al marge de l'especulació, ell ha parlat aquesta setmana justament amb el diari El País. No és una entrevista de pregunta i resposta, ni tampoc gravada, sinó que és indirecta, allò, la periodista ha recollit algunes de les frases que va dir, i el titular és per un paràgraf que hem traduït en català, en què ell explica que ha rodat una sèrie amb una actriu que només té 13 anys, que interpreta el paper de la seva filla a la ficció, i que es va adonar que hauria pogut potser a la seva filla a la vida real perquè l'hauria tingut amb 30 anys. En concret diu, no puc evitar pensar, jo, tinc 43 anys i estic solter, si vull tenir fills, un mínim de 4 anys de conèixer algú i, buf, aquí ja em començo a angoixar.
Realment va transcriure literal, la periodista,
sí,
amb els hos i els bufs.
I realment m'agrada un mínim de 4 anys per conèixer algú, com que el té molt calculat, saps? Com que no es deixen endur, com si només porta 3 anys amb aquella persona, ui, ja està,
frena,
no toca, no?
Frena.
És igual, esperem-nos fins als 50 que ja ens coneixerem més.
Com si no tinguéssim exemples de gent que ha tingut un fill coneixent-se de fa 4 mesos.
De fet, hi ha gent molt quadriculada, que potser sí que tot li funciona bastant així per anys.
Però després també hi ha una mena de gent, i coneixem casos propers que ho han practicat així, de dir, ja tenim, imagina, 35 anys o això, gairebé 40 o el que sigui, que ja comencen a tenir ganes de tenir fills i no tenen parella, es troben amb algú que també té ganes i ja porten un any i es queden embarassats, perquè si ja ho saps i estàs més o menys convençut,
sí, també.
Algú amb qui portes 4 anys també et pot sorprendre després, vull dir que...
Sí, m'ha sorprès aquest calendari tan clar, i s'ha de dir que és un actor que li coneixem diverses parelles, per exemple, Chenoa, que s'havia oblidat, jo diria, aquest detall, i la més recent és Maria Pedraza, amb qui va estar fins a mitjans d'aquest any. Per això ara, aquesta última relació l'ubica doncs, en disponibilitat de tenir algun nou flirteig.
Maria Pedraza, quants anys portava?
Molt més jove.
Mira, ell té 43 anys.
No arriba als 30.
Maria Pedraza, ara t'ho estic mirant, clavats, 27.
Veus?
Déu-n'hi-do.
Sí, més de 10 anys de diferència. I us he dit que en les declaracions que va fer el febrer als Goya tenia molt present la maternitat, i dedueixo que també potser la paternitat, quan li demanaven per les pel·lícules que més li havien agradat.
He tocado la fibra, la maternal, no porque sea un tema que yo conozca, pero por la forma en la que lo han contado. Cinco lobitos también, pero no, la maternal, creo que la interpretación de Carla Quílez, la niña, me tocó muchísimo.
La maternal, Cinco Lobitos...
Mare de Déu, té unes ganes de ser pare.
Clar,
salvatge.
Sí, en parla molt, pel que estàs explicant.
Home.
I també li van preguntar per la vida sentimental i no va voler aclarir gaire res.
Ya sabes que es que de esto me cuesta hablar. Además, para una noche que tenemos para celebrar el cine español, bueno, la próxima hablamos de eso.
Todo acompañado, es la misma felicidad.
No es la misma felicidad, es la noche del cine español.
No és la mateixa felicitat. No sé què volia dir amb això, potser...
Que no tenia ganes de parlar de res, ja està, home, excuses barata.
Però bé, sobre el que ell planteja, no? Si al cap de 4 anys doncs una relació de parella ja comença a trontollar, pateix un desgast o pots arribar-te a cansar, ho hem consultat amb la psicòloga Marina Castro, que ens ha dit que depèn molt de com és cada parella.
Si són una parella que són amics, que es diverteixen junts, que s'ho passen bé, que hi ha bona comunicació, que fan bon equip amb les coses del dia a dia, que senten tan estimats, que cuiden la seva sexualitat, pues simplement aquest desgast va ser contrarrestat i la parella no pateix les conseqüències del desgast.
És que hi ha molta literatura popular al voltant de quan venen les crisis i els moments més delicats de la parella. Jo sempre he sentit a dir la crisi de l'any, se'n parla molt.
La crisi de l'any, però què any? Però si a l'any encara folles cada dia.
No, perquè a partir de l'any, any i mig, ja se'n va una mica el que és l'enamorament bèstia.
Però de què parles, friqui?
Escolta, no em diguis friqui per dir que al cap d'un any se te'n va l'enamorament. Un any i mig, màxim.
Depèn.
Perdona, 2 anys, això s'allarga perfecte. És a partir dels 2 anys jo crec que la cosa trontolla més, però un any i ja s'acaba l'enamorament.
Jo quina crec que un any i mig, l'enamorament bèstia, jo
això
dic un any i mig.
Això és perquè tu no has volgut mai ser nòvia de les teves
filles. Parlo en general.
Depèn del que convisquis. Després hi ha parelles que se'n van a viure quan porten 3 mesos junts, clar. I llavors, clar, al cap d'un any la cosa és diferent i gent que es veu potser només els caps de setmana, les vacances i tal, pots allargar la història, sí, 2 anys i mig.
Però en general no em compres que en una relació, diguéssim, de veure's un cop a la setmana o dos, o inclús dormir molt junts, tio, jo crec que 2 anys s'allarga, la cosa.
Bueno, aviam, un any i mig, 2 anys, tampoc ens discutirem per això. A partir de l'any. Bueno, no vull discutir això. Escolta'm, però els 4 anys...
Clar.
Sí que potser ja és... Tampoc hi estàs d'acord?
No, anava a dir, el Pau porta molts anys amb la seva nòvia.
Més de 4.
10, no? 11?
Gairebé.
Mare meva, és una bestialitat. Quan creus que va ser el moment on vau deixar d'estar enamorats com a tal, l'amor aquell del principi, i ja va ser una altra cosa?
Ara em costaria molt respondre bé aquesta pregunta, però sí que et diré que jo he demanat per la crisi dels 4 anys, que és la que té l'Àlex González, ens han respost que no existeix.
De les dinàmiques que tinguin en el dia a dia, el deteriorament pot ser molt ràpid. M'he trobat relacions deteriorades amb 2 anys totalment de valorar fins a quin punt té sentit, i parelles que el deteriorament ha aparegut a partir dels 30 anys de relació, que perquè tenien unes dinàmiques molt positives i amb algun canvi laboral aquest ha canviat.
Jo agraeixo molt que ens atengui la psicòloga, però, clar, clar que depèn molt. Però sí, segur que hi ha d'haver unes estadístiques,
mira,
no?
Mira, l'estadística de la meva curta vida, que només té un total de 2 relacions, ha existit crisi dels 4 anys, en totes dues. Per tant, a mi ara que em diguin que és mentida,
jo estic
que
bastant
digui,
amb
no
tu, clar que la
jo
mostra no tingut... és petita perquè és de dues persones, tu i jo, en Pau li ha anat bé, dels 4 anys, o si més no l'ha superat, però veu notar una mica de sot, de sotrac.
És que sempre penso que hi ha etapes en les relacions, sobretot quan són llargues, i potser és als 4 anys, potser és als 6 i als 8, i ara estic dient números no sé per què, sempre de cada dos.
Sí, està molt bé. A mi ningú m'ha aguantat més de 2 anys, o sigui que ja us n'hi anirem.
Quan arribis a 4 ens ho avises i així ampliem una mica la mostra. Sí. I llavors, si afegim el tema de tenir fills...
Clar, és que dèiem molt el factor de què passa quan estàs enamorat, doncs el que sí ens deixa clar la Marina és que és un mal moment per prendre la decisió de tenir un fill.
El que sí que s'aconsella és que s'hagi passat la fase de l'enamorament per tal d'haver conegut bé en profunditat a l'altra persona i poder realment fer una elecció conscient de l'altre. També una bona mesura de protecció és que ja hi hagi hagut convivència i es vegi, ja s'hagin establert dinàmiques d'equip.
Per no precipitar-se una mica, eh?
Correcte. I per què és important la convivència? Perquè tenir un fill, doncs, suposa haver de gestionar una mica o bastant de responsabilitat.
Sí, és una parella que funciona bé davant de les responsabilitats amb poc conflicte. Quan augmentin aquesta responsabilitat, segurament també es trobaran la manera de trobar un bon encaix. Si davant de les responsabilitats d'una casa ja hi ha conflictes greus, serà difícil quan apareguin més responsabilitats com es gestionarà.
El Roger i jo vam començar a parlar de tenir un fill.
Escolta'm,
fa
a veure,
com
un moment,
home, anys.
Que tindré tota la meva família ara dient a veure què està passant aquí. En un pla teòric, virtual...
Però no hem trobat el moment.
Nois, heu de disculpar, jo crec que avui, amb el tema de l'ex en vostre principi...
És que demà tenim un casament, nois, i serà un casament que, com molt bé ha dit abans, no sé si el Roger o la Laura, semblarà un esdeveniment d'Estrella d'Am. Ja us ho explicarem com va.
300 convidats, nois.
Nois, és que estem aquí navegant i és que estan sortint uns temes que jo no els veig aquí apuntats i és que bé, no ho entenc.
Doncs a mi m'agradaria ser mare ja. Molt bé. I porto 2 anys amb el meu nòvio. Què diu la psicòloga d'això?
No ho sé, bueno, ho acaba de dir ara, tu tornes a escoltar. Pau Espart, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Que vagi molt bé. Cuida't. Fem 2 minuts de pausa, molt ràpid, i de seguida parlem de gent que decideix posar noms als seus fills en funció de sèries i dels famosos del moment, que sempre es marquen unes tendències. Ho expliquem de seguida.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. EAE Business School patrocina aquest espai.
Muchachos, el sueño ya se hizo realidad.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Leo Messi.
Aquest estiu vam saber que el nom de Marc ha perdut el lideratge dels noms més posats a Catalunya per culpa de Leo Messi, Laura.
Sí, senyor. Ell va dir, recuerda mi nombre, Leo Messi, l'any 2007, i tots els pares de Catalunya van dir, això m'ho apunto i a més li posaré el meu fill, que així segur que me'n recordo. Fins que a dia d'avui és el nom més posat a tot el territori i és evident que la relació del nom amb Leo Messi és perquè existeix aquest futbolista, perquè el 2006 només van néixer 30 nens amb aquest nom.
Mare de Déu, però si eren poquíssims.
30 nens. El 2012, 355. I el 2019... 500.
Realment, la gràfica és ascendent, eh?
És
una bestiesa, eh?
Realment, Marc no partia de tan avall.
No, Marc s'havia mantingut molt bé durant tots els 90 i estava més o menys estable allà dalt fins que Messi va dir, hey, ja sóc aquí. Total, que ara que ha marxat del Barça, a mi m'agradarà veure si realment el nom cau en picat o si es manté, perquè a la gent li agrada el nom de Leo, que a mi em sembla horrorós.
Potser ara es posa de moda no me'n recordo mai com es diu el Yamal.
Lamin.
T'imagines? No, podria passar.
A mi Lamin m'agrada, és exòtic.
Però la família Messi no només ha marcat tendència al Leo, sinó també als seus fills.
Tres chicos ya saben, ya toman dimensión de quién es su papá.
Thiago sí, Thiago el... Mateo también, sí. Y lo toman de diferente manera, por ejemplo...
Perdoneu, crec que és racista haver dit que era exòtic el nom de la...
Està bé que rectifiquis.
Perdoneu. Sí, hi ha hagut unes mirades a l'estudi.
Hi ha hagut mirades de dir merda,
no sé per què he dit això, perdoneu-me, nois.
Parlem del Thiago i el Mateo Messi. El Thiago va néixer el 2012, quan aquest nom ocupava el lloc 259 del rànquing, o sigui, molt avall, i el 2013 ja va passar a ser el 125, fins que l'any passat va arribar al 41. És a dir, també ascens astronòmic del nom de Thiago, que no sé fins a quin punt té relació amb el fill de Messi, però jo crec que se'n parli una mica sempre té a veure. Mateo sí que és un nom una mica més popular, ell va néixer el 2015 i en aquell moment estava al lloc 97, però ara està al 22. També ha pujat moltíssim. Casualitat? No ho crec.
No. A tu t'agrada el nom de Thiago?
No.
Com els posaries tu, els teus fills? M'agrada Rita,
a mi m'agrada un nom català, la veritat.
És que
a mi m'agrada Rita, m'agrada... No ho sé, Martí, noms així una mica clàssics, però catalans.
No li posis Martí, sisplau. El... No, no ho sé, està molt posat, Martí.
Guillem.
Martí, està molt bé.
Guillem m'encanta.
Molt bé. Bueno, heu acabat la tertúria sobre noms que us agraden.
Tu un dia vas dir Maria, la teva filla.
Maria, doncs m'està bé. Ho vaig dir jo, m'està bé.
Però ho vas dir per dir, oi?
No, perquè la meva àvia es deia Maria i em sembla un nom bonic.
Bueno,
llavors,
es diu, no?
El tercer fill de Messi es diu Ciro.
Sí.
I com tenim el Ciro en aquest rànquing?
No ha tingut tant d'èxit. Fa de més mal posar. Jo crec que és un nom terrible, horrorós, i que per molt que sigui el nom del fill de Messi, la gent ha dit no penso entrar en aquesta tendència. Però vaja... Milan i Sasha, si em preguntes, també són lletjos, però van tenir èxit.
Sirve anestesiador.
Me dicen que es...
Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy.
Són els fills de Shakira cantant aquesta cançó amb la seva mare. Piqué i Shakira van posar de moda els noms dels seus fills, que és el nom de Milan i el nom de Sasha.
A veure, no d'una manera bèstia, en plan, ara no hi ha tres Sashas i tres Milans a totes les classes de P3 del món, no és així, però sí que és veritat que es nota molt quan mires l'estadística, perquè el Milan va néixer el 2013 i va ser un dels únics tres nens de tot el país que es van dir així aquell any, i l'any passat, el 2022, en van néixer 38 de Milans.
Home,
vull dir que ha crescut força la cosa. Sasha no ha triomfat tant, la veritat, ell va néixer el 2015, que també eren 4 comptats, i l'any passat en van néixer 12. Bueno, és un creixement molt més
del 400%, però tot i així... No.
Una influència bastant brina.
Sí. Però vaja, jo crec que sí que hi ha gent que ha dit, ah, mira aquest nom, no? No sé. Els futbolistes no són els únics que marquen tendència amb els noms dels seus bebès. Ara tenim figures també molt potents, com són les influencers, i més encara les que ensenyen els seus fills, que són les nostres preferides en aquest programa, com la Maria Pombo.
Me dicen que es niña y mi cabeza no me preguntéis por qué, porque es que encima no tengo ninguna vega alrededor, no conozco ninguna vega, o sea, nada con vega. De repente se me enciende una luz y dice, digo en alto, Vega, y Pablo, me encanta Vega.
Doncs mira, Vega s'ha de dir que és un nom menys posat, però que va créixer molt ja durant la dècada dels 2010 i semblava que ara començaria a perdre pistonada, però jo crec que des de que neixi Vega Pombo, que ja ha nascut fa poquet, aquest nom es tornarà a disparar com una bogeria.
El nom més lleig de la història, eh?
Sí, sí, Vega
el trobo horrorós.
És que el trobo de Cayetana total, vull dir de Pija, que és la seva família. Gust.
O sigui, es plantejaven realment dir-li Cayetana i no és broma. Estava a la sèrie.
I Manuela.
Sí, vull dir que és aquest el seu món, ja està bé.
Roma també va créixer moltíssim després del naixement de Roma Mejide. Es va triplicar la xifra a Espanya de nascudes amb aquest nom, eh? I mira que a mi tampoc m'acaba de fer el pes una nena que es digui Roma.
Les artistes d'èxit també tenen efecte en els rànquings de noms. És un pes de sobre, podem tornar a parlar d'Aitana per uns moments,
feia
perquè ara sí que feia
hores.
24 hores i 30 minuts, no, i 57 minuts que no se'n parlava.
M'he hagut de currar una mica l'excusa per tornar-ne a parlar, realment, perquè aquí a Catalunya ja no només tenim l'Aitana Ocaña, també tenim l'Aitana Bonmatí.
Sí.
És un nom que s'ha de dir que l'última dècada ha estat molt posat, va tocar sostre el 2009, que va ser un èxit, i des de llavors ha baixat, però jo crec que tornarà a fer un pet amb aquestes dues Aitanes que tenim ara a l'ull públic. I també va fer un pet Martina, als anys 2010, no sé si us recordeu.
Tot ha canviat molt, les revistes han canviat molt, les revistes ja bueno, són importants, però són molt, molt més importants les xarxes socials.
Clar.
I les influencers de llavors, que érem les models, doncs ja no som.
Clar, en aquell moment, doncs, una model que es digués Martina Klein, com va ser en aquell moment un fenomen als anys 2000, va sortir molt a la tele i tal, va fer que tot de nenes en aquest país es comencessin a dir Martina com, bueno, com una bogeria. El 2010 va ser el segon nom més posat a Catalunya, Martina.
És que n'hi ha moltes, eh? Si hi penses, jo en conec moltíssimes, realment.
Però què passa amb els noms catalans? TV3 aquí també ha jugat un paper molt important amb les seves ficcions.
Descobreix-te i sentiràs que el destí serà teu.
Biel. Biel, que és un nom posadíssim ara, ja estava en creixement el 2004 quan es va estrenar Vent del Pla, però es va disparar 40 posicions amb només un any després que Vent del Pla fes la seva primera temporada. Jo crec que va fer efecte dòmino a Espanya, perquè també es va començar a posar molt a tot arreu. M'agrada pensar que és per Vent del Pla, no? És una il·lusió que tinc. Isona també va ser un nom doncs, més de nínxol d'aquí a Catalunya, però de 3 Isones només del 2004 van passar a 58 el 2007.
Home!
Per tant, aquí també hi va tenir un paper, jo crec, la Georgina Landré.
Sí. Isona, nom preciós, eh? Isona sí que m'agrada molt.
I Arlet, us agrada?
No.
Això és la sintonia d'Infidels.
La millor sèrie del món.
Sí. L'Aina Clotet feia el paper d'una noia que es deia Arlet, que també va fer que el nom es posicionés res, amb 2 anys molt més amunt de la llista del que estava anteriorment. Molt bé, molt a favor de que TV3 segueixi posant noms catalans de moda.
Molt bé, doncs cal mirar TV3 per anar-nos inspirant amb noms. Mm-hmm. Juliana, que vagi molt bé el casament, eh?
Mare meva, pot ser molt gros, això.
També, demà que es casa la Luara i en Joan Griver, al Circric. Us explicarem tots els detalls.
Hi ha molts nervis a la sala, nois. No us podeu ni arribar a imaginar el que suposa per nosaltres.
Laura Grau, que vagi molt bé.
Fins
tornem
demà.
Divendres. Us deixem amb l'Òscar Fernández i el Catalunya Migdia.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.